L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre una jornada més us oferim. Temps d'actualitat, temps que elaborem conjuntament a través dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE i un temps que avui divendres 30 de gener també l'obrim avançant el sumari de continguts a tractar durant els propers minuts en titulars. Avui començarem novament anant cap a Fitur en el marc d'aquest certamen turístic celebrat a la capital de l'estat espanyol. Ahir dijous a la tarda es feia l'acte de presentació oficial de la Reserva de la Biosfera, un acte al qual també hi va assistir el nostre company Francesc Callau. Ports de la Generalitat adequa el moll del dic de Llevant del port de l'Ametlla. Les obres comprenen actuacions com la reforma del moll, el vial i la xarxa de serveis amb l'objectiu de renovar aquesta infraestructura d'acord amb les necessitats dels usuaris, potenciant també l'eficiència energètica. Pasqual Chacón fa una valoració molt positiva del seu primer any al capdavant del grup d'acció local Litoral Costa de l'Ebre. I a Santa Bàrbara avui celebren el Dia de la Pau, l'Oliveta, el Centre Obert i l'Escola Jaume Balmes celebren aquest Dia Escolar de la No Violència i la Pau i ho han fet amb diverses activitats que avui coneixerem a través de la crònica que ens arriba des de la Plana Ràdio. A Amposta, l'Ajuntament presentava ahir tot un seguit d'activitats per celebrar el centenari de la posada de la primera pedra del pont penjant, un dels símbols de la ciutat. Entre les diferents iniciatives es contempla un possible agermanament amb el pont de Brooklyn, a Nova York. Demà dissabte s'inaugura al canal l'Espai Galià, arran de la donació que l'artista ha fet de part de la seva obra al municipi. I avui comencen les festes de la Candelera, les festes majors de l'Ametlla que s'allargaran des d'avui mateix i fins al 4 de febrer. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui divendres, novament, obrim el nostre temps d'actualitat parlant de Fitur i de les activitats promocionals relatives al nostre territori que allà es venen desenvolupant per a un públic estrictament professional en estos primers dies de certamen. Ahir a la tarda, i promoguda pel Ministeri d'Agricultura i també pel de Medi Ambient, es feia l'acte oficial de presentació de la Reserva de la Biosfera per a les Terres de l'Ebre, un acte al qual hi va assistir el nostre company Francesc Callau, de la Cala Ràdio, que en acabar aquesta presentació parlava amb la portaveu del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Imma Juan. Aquestes que tot seguit escoltem eren les impressions que el nostre company Francesc Callau recollia davant d'aquesta important promoció per a un dels valors i atractius tant turístics com mediambientals del nostre territori.
Important en un marc com Fitur, turisme nacional i internacional, la presentació de la Reserva de la Biosfera, no?
Sí, de fet avui dins del marc de Fitur ens van demanar si podíem fer una presentació de la Reserva de la Biosfera com a projecte, perquè com tots sabeu l'any passat ja ens van acreditar i per tant és de les poques reserves que hi ha al Mediterrani com a Reserva de la Biosfera i avui venim a presentar-la dins del marc de turisme de la Fira de Fitur per sobretot explicar quins són els valors que tenim a les Terres de l'Ebre des del punt de vista tant natural com patrimonial, com de tradicions, com tot el que és l'àmbit agroalimentari i pesquer. I d'alguna manera el que volem és que coneguin el nostre territori i valoritzar sobretot el que suposa tenir pues, aquests espais naturals, tenir aquestes tradicions, tota la part històrica i cultural i evidentment sobretot també donar a conèixer tots els nostres productes que a partir del mes que ve ja podrem començar a acreditar com a la marca Reserva de la Biosfera.
Què hi guanya les Terres de l'Ebre en la seva promoció turística? És a dir, de cara en fora, quin és el valor afegit a partir d'aquesta certificació?
Bueno, com tots sabeu, aquesta certificació té una dimensió internacional, perquè la UNESCO, que és un organisme a nivell mundial, quan fa una acreditació d'aquestes característiques, entres dins del marc ja que et coneixen a tot el món, no? I per tant, el fet d'estar declarat com a reserva de la biosfera vol dir que automàticament entres dins ja un àmbit molt internacional, i que això d'alguna manera ens pot, si ho sabem fer i si ho sabem aprofitar, ens pot donar un valor afegit molt important, no només pels valors que ja tenim en aquests moments com a territori, sinó que li donem una dimensió de donar-nos a conèixer a uns àmbits que de l'altra manera seria més difícil de poder arribar, no? I per tant, aquesta declaració de reserva de la biosfera com mos emmarca dins d'unes grans possibilitats, sobretot tant en el que són els productes agroalimentaris com tot el que seria la pròpia promoció turística del nostre territori.
Tenim clar les Terres de l'Ebre, som conscients del que ha de representar o ha d'acabar representant?
Bueno, aquesta és una de les principals funcions que hem de fer tota la gent que treballem amb posar en marxa tot el projecte de la Reserva de la Biosfera, que el més important és implicar tots els agents del territori, explicar-los realment què és la ser Reserva de la Biosfera, de quina manera es poden implicar i sobretot conscienciar del valor que pot tenir això si realment se sap aprofitar. I això sí que és una de les coses que intentem i ho estem fent, de fet, des de la pròpia gestió de la marca Reserva de la Biosfera, que en tot cas és una marca que l'hem de fer nostra tots, tots els agents tant privats com institucionals. I si som capaços de coordinar-nos en accions i de treballar conjuntament, jo crec que serà molt positiu de cara a tota la gent que d'alguna manera cregui en aquesta marca.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat. Parlem ara de Ports de la Generalitat, l'organisme que adequa el moll del dic de Llevant al port de l'Ametlla de Mar. Les obres comprenen la reforma del moll, el vial i la xarxa de serveis amb l'objectiu de renovar la infraestructura d'acord amb les necessitats dels usuaris i potenciar l'eficiència energètica. L'actuació, amb un import de 91.000 euros i un termini d'execució de 2 mesos, està inclosa en el Pla d'Inversions de Ports de la Generalitat. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Ports de la Generalitat adequa el moll del dic de Llevant al port de l'Ametlla de Mar. El projecte se situa al moll del dic de Llevant, a la zona interior de la dàrsena pesquera del port de l'Ametlla de Mar. En aquest moll s'amarra la flota pesquera d'arrossegament i les embarcacions tonyinaires. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bàsicament estem parlant d'algo que ha d'afectar i millorar el que és el servei als pescadors, però també tot l'àmbit de la façana portuària, perquè des d'un norai a una millora en algun dels espais del port només fa que millorar no només la feina del pescador, sinó també la pròpia millora de l'estètica de l'espai que tenim al port. Pensem que és la nostra targa, una de les targes de presentació més importants de la façana marítima, la zona del port, i en aquest sentit, doncs, des de la Generalitat també s'ha posat en marxa aquesta obra.
A nivell d'infraestructura, l'actuació comprèn la remodelació de la part frontal del moll, que té una longitud de 288 metres, la pavimentació d'una part del vial que va paral·lel al moll i la senyalització horitzontal i vertical d'aquest vial. També es canviaran les defenses i els norais, així el moll es dotarà de 59 defenses i 35 norais per donar major servei d'atrac a les embarcacions. A més, s'instal·laran noves torretes de serveis d'aigua i electricitat, així com una nova xarxa d'enllumenat exterior que funcionarà amb sistemes de telegestió per impulsar l'estalvi energètic. Aquesta actuació s'emmarca en la política mediambiental i de qualitat de l'administració portuària. Així mateix es reordenarà l'accés per als ciutadans que va des del moll del dic de Llevant a la zona de passeig de l'Espatller per tal d'impulsar la mobilitat i la integració del port amb el teixit urbà. També recordar que en el marc del Pla d'Inversions 2014-2017 les obres del moll del dic de Llevant del Port de la Milla de Mar tenen un import de 91.000 euros i han d'estar enllestides en un parell de mesos. L'actuació forma part del Pla d'Inversions, com dèiem, d'aquest període de Ports de la Generalitat, que engloba una inversió público-privada de 95 milions d'euros entre les 26 instal·lacions portuàries que l'administració portuària gestiona al litoral català.
Gràcies, Olga. Seguim ara anant cap a Deltebre perquè Pasqual Chacón fa una valoració positiva del seu primer any al capdavant del grup d'acció local litoral Costa de l'Ebre. Des de Ràdio Delta ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
D'aquí a pocs dies es complirà el primer any de la presidència de Pasqual Chacón al grup d'acció litoral Costa de l'Ebre. Aquest grup té la finalitat de gestionar els ajuts dels fons europeus de la pesca per tal de fomentar el desenvolupament de nous llocs de treball, mantenir la prosperitat econòmica i social de la zona inclosa dins de l'àmbit d'actuació, així com potenciar la qualitat ambiental costanera per mantenir el sector pesquer productiu i competitiu i promocionar activitats d'interès general de la comunitat. Pasqual Chacón resumia així el seu primer any al capdavant del CAL.
Jo el que vull és que aquests diners arriben al territori per a la gent que té projectes i il·lusió i coses de fer importants, i això és interessantíssim, i arribar a d'ahir. Hem estructurat el període, també tinc que dir que aquest període que la Comunitat Europea s'ha acabat enguany, el 31 del 12 del 2014, ara es començarem un altre nou, que estem parlant que serà 2015-2020, i que tindrem un pressupost per donar de 3,5 milions d'euros per a poder estimular una miqueta el que serà el sector pesquer i colindars, no? Perquè la gent digui la Costa de l'Ebre i el sector pesquer, no, estem donant la restauració, estem donant a empreses de salinització, estem fent projectes d'aquicultura, fires gastronòmiques, vam col·laborar en el Museu del Mar de la Ràpita, enguany han donat una subvenció important a un museu que se vol renovar en posta també. Vull dir que fem més coses que allà, però tot relacionat amb la promoció del sector i la innovació, no? Que fem una feina intensa, que a vegades el territori no lo sap, però que una de les labors nostres, i gràcies a altres, i gràcies a altres mitjos que antes no fèiem, l'estem fent, i que crec que al final el que queda de la importància és que aquests diners se repercutiran en la modernització i l'interès de les nostres terres, que sempre és la mateixa lluita, no?
Entre els nous objectius que s'ha marcat el president del grup d'acció litoral Costa de l'Ebre hi ha augmentar el pes del sector empresarial i rebaixar l'institucional dins la mateixa entitat. Recordem que l'àmbit territorial d'actuació de l'associació és supracomarcal i inclou els municipis d'Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, l'Ampolla, l'Ametlla i Deltebre.
L'informatiu inútil.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara cap a Santa Bàrbara. L'Oliveta i l'escola Jaume Balmes, dos dels centres educatius d'aquell municipi, celebren avui el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Al centre obert han confeccionat un mural de desitjos per la pau, mentre que a l'escola organitzen una gincana i també faran la lectura d'un manifest. Professors del centre han creat també la Cançó per la Pau, una cançó interpretada pels alumnes de quart i enregistrada als estudis de la Plana Ràdio. Des d'allà ens ho explica Josep Roig.
El 30 de gener es commemora l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. Coincidint amb aquest fet, des de l'any 1964 se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, una iniciativa per pel poeta i educador mallorquí Llorenç Vidal Vidal per inculcar als infants una educació no violenta i pacificadora, difosa internacionalment. Al voltant del dia, escoles i centres educatius d'arreu del món organitzen tot tipus d'activitats per difondre els valors de la no violència i la pau. A Santa Bàrbara tenim constància de que tant el centre Obert la Oliveta com l'escola Jaume Balmes han preparat accions per promoure aquests valors entre els seus alumnes. Al primer, tal com explicava a la Plana Ràdio la coordinadora del centre, Fàtima Blanc, els nens i nenes han preparat un mural que s'exposa al rebedor del centre obert i on es podrà llegir la paraula Pau, feta amb lletres grosses i formades per rodones de cartolina, on els infants han escrit un missatge sobre la pau i com volen expressar ells aquest concepte.
Confeccionar la paraula Pau amb unes rodones que a cada rodona, cada xiquet, en unes palomes que hauran pogut dibuixar, han ficat un missatge sobre la pau, on posarà el pau i amor. Cadascú ha posat el que ha volgut. I en aquestes rodones, de colors i ben decorades, han format la paraula pau, i la veritat és que ha quedat un mural molt, molt guapet. I el tenim penjat allí al rebedor de serveis socials perquè així ho veu més gent.
Prèviament a aquest treball es va fer una xerrada explicativa als alumnes per debatre sobre el tema, amb exemples diaris de convivència que poden experimentar diàriament els nois i noies en la seva activitat i interrelació. D'altra banda, Lluís Fernández, cap d'estudis de l'escola Jaume Balmes, explicava que el centre també viurà el dia escolar de la no violència i la pau d'una manera molt especial, organitzant una gincama participativa que dirigiran els escolars de cicle superior supervisats pels docents, i amb la que es vol promoure l'esperit participatiu i solidari de l'equip, ja que a la gincama hi participaran tots els alumnes del centre, inclús els de P3. Escoltem Lluís Fernández.
Simplement el que se fa és distribuir el pati en diferents espais, anirà tot per colors. A cada espai, lo bonic serà que hi haurà 9 proves. Aquestes 9 proves estaran composades per alumnes de diferents grups, és a dir, no estaran només els alumnes de P3 en un grup, sinó que estaran compartint alumnes de P3, alumnes de P4, perquè, clar, no es busca la competitivitat, sinó que es busca la col·laboració d'uns en els altres, i que si en un li fa falta una petita ajuda perquè és més menut, o perquè és poc hàbil, o perquè té alguna dificultat, sap que està arropat per la resta.
Abans de la gincama es llegirà un manifest exhortant els escolars a compartir l'esperit de la no violència i la pau que vol promoure la jornada, i finalment destacar que per a l'ocasió també s'interpretarà l'himne a la pau sobre un poema del mateix Llorenç Vidal i música d'Andreu Benassar, adaptat per a l'ocasió i cantat pels alumnes de quart i enregistrat als estudis de la Plana Ràdio, i de la que en podem escoltar un petit fragment.
Gràcies, Josep, i anem ara cap a Amposta per conèixer aquesta curiosa iniciativa que en el dia d'ahir presentava l'Ajuntament d'Amposta. La presentació, concretament, de tot un seguit d'actes per celebrar els 100 anys, el centenari de la posada de la primera pedra del pont penjant d'Amposta, que de fet constitueix un dels símbols de la ciutat i també del conjunt de les Terres de l'Ebre. Entre les diferents iniciatives es contempla un possible agermanament amb Brooklyn, on es va construir el primer pont del món d'aquestes característiques, sent el d'Amposta el segon. Des de Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquest any es compleixen 100 anys de la col·locació de la primera pedra del pont penjant d'Amposta, un pont característic a les Terres de l'Ebre i també a Catalunya, per ser un dels pocs ponts penjants que hi ha al nostre país. Cal destacar que es faran un seguit d'actes que començaran l'11 d'abril, entre ells una performance al pont penjant, així com un homenatge a l'alcalde d'aquella època que va tirar endavant aquest pont penjant, que fou l'alcalde Palau. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ens explicava alguns d'aquests actes previstos per a la celebració del 100 anys de la primera pedra del pont d'Amposta.
Hem preparat tot un seguit d'activitats de posar en relleu aquest monument, aquest pont penjant, que va ser a nivell de l'Estat la primera obra en la que es va utilitzar el ciment armat, i la segona a nivell mundial després del pont de Brooklyn. Per commemorar aquesta efemèride s'han preparat tot un seguit d'activitats, bàsicament un acte important a nivell d'inauguració del pont penjant al voltant del mes d'abril.
Cal destacar que des de l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta i també des de l'Oficina de Turisme s'està treballant per establir diferents relacions amb el barri de Brooklyn a Nova York, on es coneix aquest fantàstic pont, molt semblant per la seva forma de construir-se al que es va construir a Amposta ara fa 100 anys.
Atenció! Sortida de l'últim vol amb destinació La Candelera 2015.
Jo sóc músic de carrer. Del 30 de gener al 4 de febrer, viu la Festa Major de la Candelera a l'Ametlla de Mar. Tradició, gresca, devoció, música i gastronomia per gaudir-ne en tot moment. Del 30 de gener al 4 de febrer, a la Cala estem de festes.
Benvinguts a les festes majors de l'Ametlla de Mar.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui actualitat i qüestions d'agenda. En este cas, per fer-ho, anem cap a Alcanar. El reconegut pintor Narcís Galià ha donat en aquest poble, Alcanar, part de la seva obra, fruit de l'acord al qual han arribat artista i ajuntament. Les obres donades es podran visitar de manera provisional a la Casa O'Connor, al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers, a partir de demà mateix, en dissabte, que serà quan oficialment s'inaugurarà aquest espai galià. La donació inclou 48 obres entre pintures i dibuixos i 3 escultures que Narcís Galià ha donat amb l'única condició de que siguin exposades permanentment al públic en un lloc adequat. Provisionalment, la col·lecció es podrà visitar a la planta baixa de la Casa O'Connor a l'espera de ser traslladada a un lloc definitiu en un futur pròxim, un lloc on s'exposarà permanentment el llegat de l'artista junt amb un fons documental sobre la seva figura. Narcís Galià és un artista excepcional, canareu d'adopció des de fa més de 35 anys, que ha exposat a les millors galeries del món. La seva obra forma part de museus i institucions públiques i també de col·leccions particulars de diversos indrets d'Europa i Amèrica. Aquest mes, concretament el passat dimecres, Narcís Galià celebrava el seu 90è aniversari i amb aquest motiu l'Ajuntament ha programat tot un seguit d'activitats de felicitació i agraïment amb la inauguració d'aquest espai galià com a activitat central i principal. Una inauguració que s'ha previst per demà dissabte a partir de les 6 de la tarda a la Casa O'Connor. Inauguració que representarà també una excel·lent oportunitat per acompanyar l'artista en el seu homenatge i per contemplar el nou patrimoni cultural d'Alcanar. Una inauguració d'aquest espai dedicat al pintor, de la qual es felicitava també l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. L'escoltem.
I bueno, per fi pues, ja ho podem fer realitat, i penso que és molt important una persona que fa molts anys, més de 30 anys, que va vindre aquí, va establir-se aquí, és un canareu de voluntat, per voluntat, perquè si s'ha quedat aquí i va vindre aquí és expressant la seva voluntat, que a més ha col·laborat al canal en tot i per tot, i qualsevol cosa que s'ha demanat sempre ha estat al costat, que ha estat durant 25 anys, no? Qui ha fet gran l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques, i que pues, realment és un referent, i que bueno, el remei, les marines, sol de riu, i ha immortalitzat i ha plasmat mils de raconets del nostre municipi, i per tant és una satisfacció molt gran que una persona, un pintor de la seva vàlua, no? Del seu nivell, pues, pugui fer un llegat pel poble, no? Que com tu dius són en total 51 obres, hi ha 48 pintures, hi ha 3 escultures i també molts cedills, molts lega, un fons documental de llibres, la seva tesi doctoral, catàlegs, exposicions, etc. Aleshores, de moment, perquè es pugui apreciar i pugui estar obert al públic, ho tindrem a la Casa O'Connor, que per això li hem posat, hem pensat de posar aquest espai, no? Que li diem Espai Narcís Galià, perquè li diem espai perquè pensem que va més enllà del que és una simple exposició, no és únicament penjar els quadres, sinó que és també, que a més de la seva obra, no? Del fons documental, pues, que hi hagi algun plafó explicatiu, una mica de qui és, de contextualitza l'autor, contextualitza l'obra, i una mica més allà, i la veritat és que estem molt, molt contents, molt il·lusionats en este llegat, i també ens agradaria que això pues, sigui el nucli, sigui la llavor d'un projecte molt més gran i molt més ambiciós.
El programa de la jornada començarà demà dissabte a partir de les 6 de la tarda amb la recepció a l'Ajuntament, a l'artista, autoritats i convidats. Tot seguit hi haurà a la sala de plens la signatura del document de sessió de l'obra exposada per continuar ja fent una visita en aquest espai ubicat a la vora mateix de l'Ajuntament, a la Casa O'Connor, l'espai Galià. Per acabar, hi haurà l'amenització musical a la cisterna del Vall amb una actuació a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar i un brindis brindis per tancar tota aquesta jornada dedicada a la inauguració de l'Espai Galià. I el nostre temps d'actualitat el tanquem avui anant a l'Ametlla de Mar, un municipi que just avui mateix comencen les seues festes majors, les festes de la Candelera, unes festes que s'allargaran fins al proper dia 4 de febrer i de les quals ens en parla des de la Cala Ràdio Francesc Callau.
L'Ametlla de Mar enceta avui la seva festa major en honor a la Verge Candelera. Cal recordar, però, que el passat cap de setmana ja van tenir lloc alguns actes relacionats amb el programa de festes, concretament la inauguració del Parc del Bon Repòs a càrrec de la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega. Avui, aquesta tarda, amb la caramelada que protagonitzaran les pubilles infantils i les cercaviles de caps grossos i xarangues, es donarà oficialitat en una festa major que aquest vespre tindrà un dels actes centrals més importants, el pregó de la festa major, que aquest any anirà a càrrec de Miquel Buch, alcalde de l'Ajuntament de Premià de Mar i president de l'Associació Catalana de Municipis, una persona vinculada per arrels sentimentals a la nostra localitat. En el transcurs d'aquest acte del pregó també tindrà lloc la proclamació oficial de pubilles i damiseles. Pel que fa a la resta d'actes, avui es veurà un moment sentimental important també amb el retorn en concert més de 40 anys després d'un grup musical dels anys 70 a l'Ametlla de Mar, Los Cranios, destacar pel que fa a les actuacions musicals de la nit, que aquest dissabte per la nit hi ha el concert esperat de Charango i Los Búhos. Una festa major de la Candelera que combina modernitat i tradició, sobretot pel que fa a actes com la processó en honor a la Verge Candelera, que tindrà lloc dilluns dia 2 de febrer a partir de les 7:30 de la tarda, i també, per exemple, el suquet, el concurs de suquet calero, que tindrà lloc el pròxim dimecres al migdia a la Plaça Nova. Per tant, tot preparat perquè l'Ametlla visqui aquests pròxims 5 dies de festa major.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Va baixant la intensitat del vent i parlem sobretot de la nevada. De vent en farà, però serà ja més normal o no amb aquests índexs de perillositat o més restringit a zones típiques. I un vent, per cert, que ha generat aquestes temperatures, valors a les 8 del matí de 19 graus a Tortosa o a Alcanar o a molts sectors de la costa 16-17. En molts indrets seran les màximes del dia, perquè el termòmetre tendeix a anar a la baixa. Una prova d'això és que a Viella, en aquests moments, la temperatura ja s'acosta als 0 graus, està nevant pràcticament a tota la Vall d'Aran i amb gruixos que arriben als 20-30 centímetres a les zones altes. Tot plegat degut a la presència d'aquest front que ens afecta de ple, ens afectarà de ple al llarg de les properes hores i, per tant, deixem una mica el vent de banda per fixar-nos més en la nevada, que pot ser molt important, sobretot al Pirineu i especialment occidental i vessant nord. De fet, amb l'ampliació veiem com els núvols més compactes afecten el nord del país, pot ser el cel tapat, fins i tot amb algunes gotes cap a les Terres de l'Ebre, alguns petits ruixats en aquest sector, fins i tot també algun ruixat cap a l'Empordà, que és la zona que ha quedat una mica més arrasada d'aquesta mestralada ponental a hores d'ara, la tramuntana, és protagonista sobretot a l'Alt Empordà. Aquí tenim alguns ecos de precipitació dels radars, veiem com hi ha algunes febles precipitacions cap a les Terres de l'Ebre i les nevades que es veuen poc reflectides són ben presents a la zona de muntanya del Pirineu i Prepirineu amb aquests registres que oscil·len, com dèiem, 20-30 centímetres cap a la Vall d'Aran, sobretot a les zones altes, i 10-15 doncs, en altres indrets. El pronòstic és que es mantingui la nevada baixant cap als 1.000 metres en el Pirineu, en general, al vessant nord puntualment inferior, tarda més restringida la nevada a l'extrem occidental, variabilitat a la resta amb vent i temperatures més baixes, vent també intens cap al País Valencià, temporal marítim, i pels propers dies es manté aquest flux de vents de nord, que farà que al llarg de la propera setmana parlem d'unes temperatures que tocaran fons, ambient de rigorós hivern i encara amb alguns ruixats de neu en àrees de muntanya del nord del país. Fins ara.
I amb la previsió del temps, sempre especialment interessant quan s'apropa el cap de setmana i més encara per a la gent que avui comencen festes, la gent de l'Ametlla. Així hem arribat un dia més a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, temps d'informació que també avui, divendres 30 de gener, ha tingut la coordinació de qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, una jornada més, gràcies per seguir-nos. Molt bon cap de setmana, bones festes a la gent de la Cala. Tornem dilluns. Fins llavors. Feliç cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Gaudiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.